Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Carregat de polèmica, el nomenament dels càrrecs directius del govern PSC-Podemos ha provocat crítiques per part dels grups de l'oposició. En especial la designació de Juanjo Cáceres, parella de la segona tinenta d'alcaldessa Marta Morell, com a assessor de l'àrea de feminisme, benestar animal i participació, que lidera ella mateixa. Ciutadans ha anunciat que enviarà aquest nomenament a la Comissió Ètica de l'Ajuntament de Sabadell perquè pugui revisar-lo i determinar si hi ha algun tipus d'incompatibilitat entre aquest càrrec i la vinculació entre la regidora i Cáceres, una proposta que ha rebut el suport dels grups d'Esquerra i la Crida. Des de Podem, però, s'argumenta que Juanjo Cáceres, llicenciat en Història, està avalat pel seu currículum. La formació sosté que és la persona millor preparada per assessorar Marta Morell en l'àmbit de memòria històrica, que també penja de la seva tinença d'alcaldia.
Titulars.
De seguida marxarem al Saló de Plens, però avui també us explicarem al Notícies Migdia el que opinen els tres diputats locals al Congrés després de la investidura fallida de Pedro Sánchez. Són Paco Aranda, del PSC, Joan Mena, d'En Comú Podem i Gabriel Rufián, d'Esquerra. Tots tres confien que la situació de bloqueig es pugui redreçar i abans del 23 de setembre el PSOE i Unides Podem aconsegueixin tancar un acord de govern. I les famílies de Calllong qüestionen que l'edifici de l'institut arribi a temps per al curs 2023-2022-2023. Aquest és el calendari amb què treballa la Generalitat. Les famílies, però, temen que el fet que ara s'hagi de posar en marxa un concurs d'idees per decidir com serà el centre de secundària farà molt difícil complir-lo. Alicia Mendoza és portaveu de la plataforma que reclama la construcció de l'Institut Arraona i l'Escola Viloret, actualment en barracons.
Jo crec que és una manera de guanyar, temps. De guanyar temps perquè no tenen la feina feta, de veritat. Això és la meva sensació.
Segons avançava ahir aquesta emissora, el regidor d'Educació, Manuel Robles, el procés participatiu s'engegarà a final d'aquest any. En esports, la selecció femenina de waterpolo ha quedat subcampiona del Mundial de Guangzhou en caure a la final per 11-6 davant dels Estats Units. Es repeteix, per tant, la història de Budapest 2017 i les americanes es pengen el seu tercer or mundialista consecutiu. Demà serà el torn dels homes de David Martín, que es veuran les cares amb Itàlia.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Els serveis. Que s'acosta un canvi de temps com a mínim de cara a demà dissabte, ens ho confirma des del Servei Meteorològic de Catalunya el Xavi Soler. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Aquest divendres arrenca ja amb la presència de força més núvols que no pas els darrers dies. A la tarda, ja sobretot de cara a la nit i matinada, existeix certa probabilitat de que caigui alguna feble precipitació localment moderada. Serà sobretot a partir de la propera nit i matinada i durant la jornada de demà dissabte quan les precipitacions poden fer acte de presència aquí a l'àrea metropolitana de Barcelona. El més destacat també serà la temperatura. Recordem que ahir a la mateixa ciutat de Barcelona es van assolir entre 29 i 30 graus, doncs bé, avui esperem temperatures similars en aquest sector del país o fins i tot una miqueta més baixes. L'ambient serà menys càlid, molt xafogós, continuarà sent molt xafogós, hi haurà molta humitat al llarg d'aquesta jornada de divendres, però la davallada notable del termòmetre l'esperem de cara a demà dissabte. Per tant, entre dissabte i diumenge, les temperatures es normalitzaran i força. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I ara és moment de comprovar com funciona a aquesta hora el transport públic. Li preguntem al David de Toro, que ens acosta aquesta informació des del Transmet. Molt bon dia.
Molt bon dia des del Centre d'Informació Transmet. Doncs en aquests moments no hi ha incidències destacables al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, segons els operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. No obstant, per treballs de millora, està interromput el servei de metro al tram Clot Fondo de la línia 1. Més informació al web i l'app de TMB. També per obres de millora resta tancat el funicular de Vallvidrera, habilitat però servei alternatiu per carretera. I finalment advertir que des de demà dissabte 27 de juliol i fins al divendres 30 d'agost, i també per treballs de millora, quedarà sense servei el tram de la línia 2, la línia Lila, comprès entre Paral·lel i Sagrada Família. Com a alternativa, disposició de la resta de línies de metro, especialment la línia 3, la línia verda, i les línies regulars de bus, sobretot la D50. Consulteu el web i l'app de TMB. I de moment això és tot des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, David. Molt bon dia i bon cap de setmana. I pel que fa a les carreteres catalanes, a aquesta hora força complicacions. Concretament, a la C58 hi ha circulació intensa i alguns trams d'aturades a l'altura de Sant Quirze del Vallès i també a Badia en direcció a Barcelona. També hi ha alguns problemes a la B30, Barberà del Vallès, durant un quilòmetre hi ha aturades en direcció a Tarragona i també per agafar l'enllaç amb la C58. I aquests problemes es repeteixen també a aquesta hora, a la Ronda de Dalt i a la Ronda Litoral. Ara mateix hi ha circulació amb congestió i alguns trams d'aturades cap al nus de la Trinitat.
La notícia del dia.
Final del ple municipal extraordinari de juliol, on no ha prosperat els nomenaments dels nous càrrecs directius del consistori, i tot perquè s'ha posat en dubte que sigui ètic que Juanjo Cáceres, parella de Marta Morell, sigui assessor de l'àrea de feminisme, benestar animal i participació. Un aspecte que, de fet, ja va ser aprovat en l'anterior ple, quan els càrrecs electes van aprovar les noves retribucions, però que ara ha transcendit a la premsa i ha servit perquè els grups municipals vulguin que passi per la Comissió Ètica de l'Ajuntament. En té tots els detalls des del Saló de Plens, el Pere Gallifa. Molt bon dia, Pere.
Molt bon dia. Ha estat Ciutadans a través del seu portaveu, Adrián Hernández, qui ha obert el meló. Des del seu punt de vista, aquest nomenament de la parella de Morell a la seva àrea incompleix el codi ètic que obligatòriament han de complir tots els càrrecs electes, sobretot quan diu que no es poden interposar interessos personals en l'actuació política, com podria ser aquest cas. Per aquest motiu, vol que el nomenament sigui analitzat a la Comissió Ètica de l'Ajuntament. Així ho anunciava Adrián Hernández.
En ese sentido, alcaldesa, les anunciamos que vamos a presentar un escrito para que se reúna la Comisión de Ética Pública del Ayuntamiento de Sabadell y en Junta de Portavoces resuelva si hay un incumplimiento, nosotros creemos que sí, del Código Ético del Ayuntamiento de Sabadell, porque es de obligado cumplimiento para todos los cargos electos y para los altos cargos del Ayuntamiento de Sabadell.
Per la seva banda, l'alcaldessa Marta Ferrés ha justificat la contractació de Cáceres a petició del mateix Hernández. Ha recordat que des de l'àrea de feminisme, benestar animal i participació hi ha tot l'àmbit de memòria històrica i que la persona que s'ha proposat és doctor, precisament en història. Uns arguments que han reforçat des de Podemos, on al seu Twitter han fet una llista de la trajectòria professional de Cáceres en àmbits com la memòria històrica, el gènere, la participació i les persones nouvingudes, i també han recordat que és un expert reconegut en l'estudi de la relació entre l'alimentació i la societat, han dit.
Però el punt que més ens preocupava i que va motivar la...
D'altra banda, l'apartat d'emocions, el punt més conflictiu ha estat la que ha presentat Esquerra Republicana. Pere, denuncien que el govern ha incomplert l'ordenança de piscines en restringir-ne l'accés el dia 28 de juny en plena onada de calor.
Sí, l'ha anunciat amb contundència el portaveu Gabriel Fernández, que considera que s'ha vulnerat el dret de milers de ciutadans, ja que l'ordenança mana que les piscines han de ser gratuïtes en onada de calor. Pol Gibert, portaveu del govern, ha justificat que restringís l'accés a embarassades més grans de 75 anys, persones amb diversitat funcional i malalts crònics. Explica que els dos dies anteriors, que també era en plena onada de calor, hi havia hagut greus problemes de seguretat.
Però el punt que més ens preocupava i que va motivar la decisió del govern de limitar l'accés al dia següent és la dificultat que vam tenir per mantenir la seguretat de recinte, tot i esforços del personal i de la policia en aquest cas, no? Recordem, entre altres, el cas d'una menor de 4 anys que va ser ofegada i que es va poder recuperar i quedar al taulí posteriorment, o que es va multiplicar per 3 els recursos de gent que van a infermeria de la bassa. Per tot plegat, el govern va considerar que s'estava posant en risc la seguretat dels usuaris, i entenent que l'ordenança el que volia era beneficiar els usuaris i no posar-los en risc, vam interpretar que l'esperit d'ordenança era preservar, abans de tot, la salut dels usuaris.
Unes explicacions que no han convençut la majoria del ple, que ha votat a favor de la moció d'Esquerra perquè es complís l'ordenança. També s'ha aprovat per unanimitat eliminar els plàstics d'un sol ús als edificis municipals i a les seves activitats públiques i també realitzar un ple de política local general un cop l'any per fer balanç de la feina feta pel govern i l'oposició. Ara mateix s'està debatent la penúltima moció presentada pel Partit dels Socialistes per tal que recuperi el servei d'oncopediatria de l'Hospital Partaulí.
Gràcies, Pere. Et deixem que continuïs seguint aquesta sessió plenària, la segona, recordem, d'aquest nou mandat. Fins ara.
Bon dia.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Canviem de tema. L'endemà de la investidura fallida de Pedro Sánchez, els diputats sabadellencs del Congrés no perden l'esperança perquè el PSOE i Podem arribin a un acord. La data límit perquè hi hagi nou cap de l'executiu és el 23 de setembre perquè, del contrari, hi hauria unes noves eleccions el 10 de novembre. Mireia Sanz, molt bon dia.
Molt bon dia, Núria. Les diferències entre els socialistes i el partit de Pablo Iglesias han abocat a Pedro Sánchez per segon cop en 3 anys a una investidura fallida. El principal escull de les negociacions ha estat qui ostentava el Ministeri de Treball i les polítiques actives d'ocupació, la qual cosa va portar Unides Podem a abstenir-se durant la segona votació. El sabadellenc Paco Aranda, diputat del PSC al Congrés, afirma que s'ha perdut una oportunitat històrica perquè Espanya tingui un govern progressista i creu que els dirigents d'una banda i de l'altra no han estat a l'alçada del que la ciutadania va votar el 28 d'abril.
No s'ha estat a l'alçada d'alguns partits del moment històric i, malauradament, no tenim un govern que els ciutadans mereixen i necessiten. Tres anys la investidura fallida va donar ales a la dreta. Esperem que aquesta investidura fallida no doni més ales a una dreta que amb l'altra dreta al Congrés els ciutadans van aturar el 28 d'abril.
Una visió semblant és la del diputat sabadellenc d'En Comú Podem a la Cambra Baixa, l'exregidor Joan Mena, qui veu el punt en el qual ens trobem com una derrota de les esquerres.
Avui ha sigut un dia trist, ha sigut una derrota de tothom, especialment de les esquerres i del candidat, del Pedro Sánchez, que avui s'hauria d'haver presentat a la investidura, lligant acords, i no ha sigut capaç de fer-ho.
Sigui com sigui, les dues parts s'emplacen a mantenir les converses per superar les diferències que han fet possible la reelecció de Pedro Sánchez com a president del govern espanyol. Des de les files d'Esquerra, però, el diputat local, Gabriel Rufián, augura una tardor complicada per negociar.
La verdad es que no tenemos una bola de cristal, evidentemente, pero lo venimos diciendo estos días. Hacer política en septiembre, este otoño, será quizá el otoño más complicado de los últimos años. Y será un mal momento, muy mal momento, para hacer política. Dicho esto, algunos haremos todo lo posible para intentar fomentar un diálogo, una negociación, un acuerdo.
A tot això, Sánchez no tira la tovallola i aposta per continuar dialogant amb Unides Podem per desbloquejar la situació.
Y ese acuerdo, tenemos que explorar distintas vías. Nosotros hemos explorado una. Es verdad que ha llegado a un callejón sin salida, pero eso no significa que este sea el camino final, que sea el final del viaje, que nos veamos abocados a una repetición electoral. Yo creo que hay que volver al punto de arranque, hay que volver al punto de inicio y explorar otros caminos.
En una entrevista a Telecinco, el candidat a la reelecció ha fet una crida a la responsabilitat del partit de Pablo Iglesias, PP i Ciutadans per no mantenir el bloqueig. Sánchez sosté que Espanya necessita un govern per afrontar alguns reptes com els pressupostos de l'Estat, els europeus o les conseqüències del Brexit, així com també per desenvolupar polítiques d'ocupació, les pensions o la lluita contra la pobresa i la desigualtat. Per la seva part, el portador dels comuns al Congrés, Jaume Asens, ha assegurat que Unides Podem se sent insultada i menys tinguda pel PSOE i ha lamentat la falta d'autocrítica per part dels socialistes.
Un espectáculo de marketing electoral, de tacticismo compulsivo, de política de trinchera de bajo nivel, donde se nos ha faltado al respeto en diversas ocasiones, se nos ha menospreciado, pero nosotros vamos a devolver ese menosprecio con una mano extendida para llegar a ese acuerdo que es el que esperan y desean todos los votantes de los partidos de izquierdas que nos dieron su confianza.
Asens ha assenyalat Pedro Sánchez com a principal responsable del que ha qualificat com a fracàs col·lectiu.
I sobre la situació política n'ha parlat avui també el conseller delegat de Banc Sabadell, Jaume Guardiola, en la presentació dels resultats del banc durant el primer semestre de l'any en què l'entitat financera local ha tancat duplicant els guanys respecte al mateix període de l'any anterior. Assegura que no és bo per a l'economia de cap país, tampoc l'espanyola, allargar períodes sense govern perquè genera incertesa en l'economia. Això sí, Guardiola, Mireia, recalca que l'economia del país és forta per assumir situacions com aquesta.
Si el conseller delegat del BES ha recorregut el que ha qualificat com un tòpic en l'àmbit econòmic, qualsevol sector de l'economia necessita escenaris previsibles i la no investidura de Pedro Sánchez ahir al Congrés no va en aquesta línia. Això sí, Guardiola ha recalcat també la força d'una economia com l'espanyola.
Períodos demasiado largos sin gobierno pues no son buenos en general, ¿no? También es verdad, por otro lado, que es impresionante la fortaleza un poco de la economía y de la vida de los ciudadanos, porque ya llevamos entre la vez anterior y esta pues bastantes meses acumulados, ¿no? sin un gobierno electo, digamos.
En aquest context, Guardiola ha posat damunt la taula la força de l'economia del país en un context mundial de descens per la situació que s'està produint al voltant de les exportacions.
Y en ese contexto tan complejo, digamos, mundial, ¿no? Yo creo que se está resistiendo bastante bien la caída del comercio internacional como fruto de estas políticas más proteccionistas en una economía que basó en la mejora de las exportaciones su salida de la crisis, ¿no? Entonces creo que el conjunto, digamos, de la economía es fuerte y que los niveles de inversión son significativos, pero evidentemente me cuesta decirte categóricamente que no se estén perdiendo oportunidades por la falta, digamos, de certidumbre política.
Tot plegat en un moment econòmic en què s'han encès les senyals d'alarma després que ahir el Banc Central Europeu expliqués que l'economia està cada cop pitjor i que es planteja de cara a setembre un manteniment o fins i tot una baixada dels tipus d'interès. Una situació que per Guardiola ve per quedar-se i pot acabar derivant en interessos negatius que hagin d'abonar algunes companyies.
En la nueva situación estructural de los tipos de interés, pues creo que va cierta probabilidad de que en un momento determinado empiece a producirse, pues en la, al menos de las cantidades excedentarias de la vida normal de la liquidez de las empresas, empiecen a tener un coste negativo, ¿no? En cuanto a depósitos, ¿no? Y también que me parece más difícil que eso se pueda extender a otros segmentos, como es el segmento de los particulares y...
Tot plegat en el dia que Banc Sabadell ha explicat que ha quadruplicat beneficis en el primer semestre de 2019 mogut pel bon comportament del banc britànic TSB.
Sí, la Comissió Nacional del Mercat de Valors ha anunciat que el BES ha tancat el semestre guanyant 532 milions d'euros, cosa que suposa un increment del 341% respecte del mateix període de l'any passat. És un creixement que s'explica perquè l'entitat financera local ja ha superat les tensions que havia suposat la integració del TSB. De fet, el banc ha explicat que el banc britànic ha recuperat l'impuls comercial amb un creixement del 6% dels comptes corrents de nous negocis i un increment del 25% dels estalvis de les pimes. També ha crescut en un 4,5% el volum de crèdit que dona el banc. Actualment els recursos dels clients arriben als més de 141 milions d'euros.
Us ho dèiem també en titulars, les famílies de Calllong veuen amb recels la proposta del Departament d'Educació consensuada amb l'Ajuntament de Sabadell d'obrir un concurs d'idees per definir com ha de ser el nou institut del barri que fa anys que està en barracons. Consideren que si aquesta havia de ser la proposta de la conselleria, s'hauria d'haver fet arribar abans a la comunitat educativa i a dia d'avui aquest procediment ja estaria resolt. A més, temen que amb aquest nou tràmit no es puguin complir amb els terminis.
Alicia Mendoza, membre de la plataforma que reclama la construcció de l'Institut Tarragona Calllong i de l'Escola Virolet, lamenta que aquesta proposta del departament és una manera de guanyar temps. Mendoza assenyala que aquest concurs d'idees que posa damunt la taula la conselleria sobre l'institut s'hauria d'haver fet fa un any, que és quan s'havia de definir el projecte constructiu del centre. Per tot plegat, dubta que, com diu el departament, es puguin complir els terminis.
Que sí, que perfecte, que els direm com volem l'institut i tot el que vulguin, vale, pues perfecte. I després ja poden córrer perquè es segueixen mantenint amb les dates. Segons ells, l'edifici estava fet el 2022-2023, però clar, nosaltres les dates no ens quadren per enlloc, vull dir que després no sé què pensen fer per accelerar els terminis.
Ara bé, Mendoza coincideix amb el regidor d'Educació, Manuel Robles, en què el Departament d'Educació és el primer interessat en complir els terminis perquè no hi ha prou espai per poder instal·lar més barracons. I més tenint en compte que el Departament d'Educació ha assegurat a les famílies que els infants seguiran escolaritzats al barri i en els horaris convencionals, una qüestió en la qual les famílies han avançat que seran molt beligerants.
Tots els nens, tant d'ESO com de batxillerat, seguiran escolaritzats aquí al barri i llavors pues, l'edifici s'ha de tenir fet perquè això sigui possible d'aquesta manera. Perquè, a més, si s'arriba el cas, Nosaltres probablement ens negarem a qualsevol tipus de retoc horari o de barracons nous o del que sigui.
A banda, Mendoza ha explicat que les famílies de la plataforma per la construcció de l'Institut Arraona Calllong i de l'Escola Virolet no s'han plantejat en cap cas com ha de ser el centre educatiu, perquè durant tot el procés s'han hagut de concentrar en pressionar les administracions perquè es construïssin els equipaments.
Un apunt de successos, una operació contra el tràfic de drogues de la Policia Nacional també a Esquitxa Sabadell. El cos policial ha detingut una quinzena de persones, de les quals 8 han ingressat a la presó, acusades de pertinença a organització criminal, d'un delicte contra la salut pública i d'un altre de tinença il·lícita d'armes. A més, han intervingut gairebé 8 quilos d'heroïna i han practicat 4 registres a Sabadell, Barcelona, Santa Coloma de Gramenet i Badalona. La investigació va arrencar l'octubre passat arran de la detecció d'un punt de venda d'heroïna a la nostra ciutat. I avui també hem conegut que Esquerra guanyaria les eleccions al Parlament amb una forquilla d'entre 38 i 40 diputats, mentre que Ciutadans passaria a ser la quarta força amb entre 23 i 24 escons.
Són dades de la segona onada del baròmetre d'opinió pública del Centre d'Estudis d'Opinió. En la segona posició es produiria gairebé un empat entre Junts per Catalunya i el PSC. Així els socialistes pujarien 8 escons, mentre que els postconvergents en perdrien entre 7 i 9. Per la seva part, els comuns pujarien lleugerament fins als 12 diputats, la CUP milloraria els 4 actuals, fins a una forquilla entre el 6 i el 7, i el Partit Popular en perdria un i es quedaria amb 3. Pel que fa al bloc independentista, se situaria en una forquilla entre 69 i 74 diputats, davant dels 70 actuals que sumen Junts, Esquerra i la CUP.
I d'altra banda, els partidaris del no a la independència guanyarien amb el 48,3%, mentre que els defensors de la independència cauen fins al 44%. I acabem de conèixer que els bombers ja donen per controlat l'incendi forestal de Capellades. Durant la nit han treballat per tancar el 10% del perímetre del foc que faltava.
35 dotacions han estat treballant durant la nit per fixar el perímetre. Aquest matí s'han incorporat 8 mitjans aeris per reprendre les tasques d'extinció. El foc es manté contingut i durant el dia d'ahir no es van registrar represes importants, un dels temors que tenien els bombers en una zona on és fàcil que els efectius quedessin atrapats. Els agents rurals situen el perímetre cremat en gairebé 52 hectàrees.
La història de com vaig acabar a Arizona pagant-ho tot amb el mòbil. O com vaig pagar una paella terminis també amb el mòbil. O el que vaig aprendre d'un mico carterista sobre el bloqueig de targetes amb el mòbil.
Stories del Dinero, ja al perfil d'Instagram de Banc Sabadell. Descarrega Sabadell Wallet i descobreix tot el que pots fer amb el mòbil. Sabadell, sé on siguis.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Als Estats Units, bèstia negra de la selecció femenina de waterpolo ha deixat un altre cop l'equip de Mikioka sense una medalla d'or. Les nord-americanes s'han endut aquest migdia el títol al Mundial de Guangzhou, allargant així la seva hegemonia. Sergi Parc, molt bon dia.
Bon dia, Núria.
Dels 17 gols, 8 els han fet waterpolistes que aquesta última temporada han jugat al natació a Sabadell. La final, però, no ha tingut color.
Sobretot a partir del tercer període. El primer ha estat per als Estats Units amb un 3-1 de sortida que complicava el panorama, però el combinat estatal s'ha refet empatant a 3. A partir d'aleshores, però, un demolidor parcial de 6-0 per les nord-americanes ha sentenciat la final. Entre Maggie Stephens i Kylie Neuschul, totes dues jugadores del club l'última campanya, han fet 5 gols, sent un autèntic malson per la seva companya Laura Ster. Les waterpolistes de camp, per contra, s'han topat amb Ashley Johnson, la portera dels Estats Units, que ha estat una de les jugadores més encertades. La diferència en l'encert en els homes de més s'ha acabat de desequilibrar en el duel. En l'últim quart ha estat l'únic guanyat per les espanyoles, acabant el partit amb un contundent 11-6 que resumeix la superioritat del rival. Aquest és el tercer or consecutiu per als Estats Units, primera selecció que assoleix aquesta fita, mentre Espanya ha hagut de conformar-se amb la plata.
L'equip femení no ha pogut guanyar l'or, però demà serà el masculí qui tindrà l'oportunitat de pujar a l'esglaó més alt del podi si supera Itàlia a la final.
Serà la sisena final en un mundial de la història per als homes i la primera en els últims 10 anys. Per Sergi Cabanes, jugador del combinat estatal i també de l'Astralpool, l'ocasió per proclamar-se campions és immillorable.
S'ha donat un pas de gegant per el nostre joc, el nostre sistema, el nostre ideal, i Jo crec que la final és assequible. La final, si seguim jugant com hem jugat, doncs és una Itàlia a la que se li pot fer mal. Òbviament ells no baixaran els braços ni molt menys, han guanyat una gran Hongria.
Els de David Martín només van perdre un partit a la fase de grups contra Hongria, mentre que els italians s'han plantat a la final amb un ple de victòries. L'Espanya-Itàlia, final del Mundial de Waterpolo masculí, arrencarà demà a 11:45 del matí.
5 minuts per les dues. L'alçat qatarià, l'equip entrenat per Xavi Hernández, serà la primera prova de foc de la pretemporada del centre d'esports. Diumenge l'equip d'Antonio Hidalgo s'estrena precisament a Olot, on va tancar l'última lliga. Serà un amistós que es disputarà sense públic ni mitjans de comunicació.
Avui el conjunt arlequinat s'ha exercitat a la nova Creu Alta i a la tarda tornarà a fer-ho a Olímpia. Serà l'última doble sessió abans del debut aquesta pretemporada, ja que demà l'únic entrenament serà al matí a l'estadi Creu Altenc. Àngel Martínez i Néstor Queró l'arrosseguen molèsties i no és segura la seva participació en el duel de demà passat. Un alçat Sabadell que jugarà diumenge a les 7 de la tarda a porta tancada al municipal d'Olot. A diferència del centre d'esports, el conjunt de Xavi Hernández ja ha jugat dos amistosos i no n'ha guanyat cap. Empat davant el Palamós i derrota per la mínima contra l'Olot. Mentrestant, la direcció esportiva treballa per tancar la plantilla. S'espera l'arribada de 5 fitxatges més, 3 sèniors i 2 sub-23. La zona ofensiva és una de les prioritats, amb dos davanters i un mitja punta encara per arribar.
També és a l'espera del que succeeix amb la plaça del Reus Deportiu a segona B.
La quantitat que s'ha de dipositar per aspirar a ella és de més de 450.000 euros. Ho haurien fet a hores d'ara clubs com el Zamora, l'Andorra o l'Intercity Alacantí. Per mèrits esportius d'aquests clubs, qui ha fet millor paper l'última temporada és l'equip castellà no lleonès, amb la qual cosa el Zamora té molts números de ser rival del Sabadell aquesta temporada al grup 3 de segona B. Malgrat tot, la Federació Espanyola encara no ha resolt el cas confirmant qui ocuparà la vacant del Reus a la categoria de bronze.
Més coses, el Global Basket ha tancat un acord de col·laboració amb l'UNES Barça de cara a la pròxima temporada. L'equip sabadellenc de bàsquet en cadira de rodes cedirà alguns jugadors a l'entitat blaugrana actualment jugant a segona divisió i a la vegada també en rebrà alguns per disputar els seus partits a primera.
Una primera divisió que es preveu més exigent que en guany. Els quatre primers seguiran disputant el play-off d'ascens. La novetat és que del cinquè al vuitè també es farà un play-off per decidir quin és l'equip que promocionarà amb el segon classificat de segona. Òscar Trigo, tècnic del Global, es mostra escèptic amb aquest canvi.
La veritat és que no sé valorar si serà positiu o negatiu, no? Perquè, bueno, a mi personalment m'agradava l'aspecte de la Final Four, ara es fa un play-off de pujada, un play-off de baixada. Al final, tu, durant la lliga regular pots perdre tots els partits i arriba al play-out, guanyar els dos, tres partits o quatre partits i falta la categoria, no?
D'altra banda, fa unes setmanes es va confirmar oficialment el fitxatge de l'internacional Òscar Onrubia per les Rozas, campió de Lliga i nou equip de Divisió d'Honor. No obstant això, Onrubia seguirà reforçant el Global en aquells desplaçaments que juguin a prop de Madrid.
I a pocs dies d'acabar el Tour de França, demà de forma paral·lela comença el Tour de Valònia, una cursa de 5 etapes que significarà el retorn de David de la Cruz a competició.
El ciclista del Team Ineos va patir una dura caiguda el passat mes de maig al Tour de Califòrnia quan estava ben situat a la general de la prova americana. El sabadellenc es va fracturar la mà i no ha tornat a competir des de llavors. El Tour de Valònia, que té lloc en aquesta regió de Bèlgica, s'iniciarà demà a un quart d'una del migdia en una etapa de 186 quilòmetres que inclourà 7 ports de segona categoria i finalitzarà el pròxim dimecres. A De La Cruz li servirà per preparar el seu gran repte d'enguany, la Vuelta a Espanya, que es disputarà d'aquí a menys d'un mes.
I no deixem el ciclisme, Sergi, perquè ahir informàvem sobre la Colina Triste, una cursa de BTT que va començar ahir a Burgos i des d'allà arriben les bones notícies per a Mercè Pacios.
Hem arribat a l'equador de la prova després de la disputa de la segona etapa aquest matí i la sabadellenca s'ha imposat en totes dues, fent parella amb Charlotte Davis. Ahir ho van fer a la contrarrellotge i avui en la jornada de 63 quilòmetres i 1.500 metres de desnivell, fet que les permet consolidar el liderat a la general.
I encara sobre el Tour de França, avui segona jornada consecutiva d'alta muntanya en la recta final de la ronda francesa.
Serà una etapa curta, de només 126 quilòmetres, però concentrarà 5 ports de muntanya, els dos últims, un de categoria especial i un de primera a la línia de meta. Recordem que ahir Nairo Quintana es va imposar en solitari i a la general, a la Philippe manté les distàncies amb la resta de favorits. Bernal s'ha col·locat segon a un minut i mig del francès i el seu company a l'Ineos, Geraint Thomas, és tercer a 1.35.
Gràcies, Sergi.
A tu, Núria.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Marxem. Fins aquí el Notícies Migdia d'aquest divendres 26 de juliol que hem fet amb la Beatriz Aguilar a les vies de so. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora, les xarxes socials de Ràdio Sabadell i també a partir de les 7 amb una nova edició del Notícies Vespre. Que vagi molt bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.